Són les 8 del matí. Molt bon dia des de Pals.
Bon dia d'ulleres de sol. Dimecres amb ambient primaveral, on la fred de primera hora contrastarà amb els més de 20 graus del migdia.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Hola, què tal? Jo crec que estem acostumats a que ens diguin i a saber que el planeta està anant malament per culpa nostra, per culpa dels nostres hàbits, per culpa de la contaminació que generem, que quan hi ha un imponderable, una qüestió que pot passar una vegada cada segle, una epidèmia com la que estem vivint ara mateix amb el coronavirus, no sabem com reaccionar i ens agafa un estem en un moment d'histèria col·lectiva que crec que convindria rebaixar, perquè hem de ser conscients que haurem de viure durant unes setmanes amb una mica de restricció dels nostres hàbits habituals, però ja està, res més, perquè estem davant d'un episodi, d'una malaltia que sobretot el que hem de vigilar és que no tingui conseqüències per la gent més gran. És amb qui hem de vigilar, i és la notícia amb què obrim aquest supermatí. Diversos ajuntaments ja han fet accions per protegir la gent més gran, que és la població més vulnerable, però també ser conscients que hi haurà molts casos de coronavirus al nostre entorn i que hem d'aplicar les mesures, les màximes mesures necessàries per d'alguna manera aïllar-nos en la nostra pròpia bombolla durant unes setmanes, perquè com sentia ahir que deia el metge Oriol Mitjans, això és una cosa que passa una vegada cada segle, i ens ha tocat a nosaltres, ens ha tocat aquest 2020, ens ha tocat aquest mes de febrer i març, per tant és el que toca. Per cert, us recomano que entreu a la pàgina web que ha activat el Departament de Salut. El Departament de Salut, que és un test amb tres preguntes per saber si pots o no tenir el coronavirus. La web és canalsalut.gencat.cat/coronavirus-test, però vaja, si busqueu al Google test salut coronavirus, segurament el trobareu, amb tres senzilles preguntes que són: has estat o has viatjat els últims 14 dies en algun d'aquests llocs de risc? En el cas diríem que no. Has tingut contacte estret amb alguna persona que tingui un cas d'estudi o confirmat de coronavirus SARS COVID-2, en el meu cas tampoc. I tens alguns d'aquests símptomes: febre, tos, dificultat respiratòria o malestar general? En el meu cas de moment també és que no, per tant el resultat és obvi, sembla que no tens el coronavirus. Us recomano que entreu en aquesta pàgina web oficial de la Generalitat, perquè relaxa i tranquil·litza una mica només veure-ho escrit. Són les 8:03, benvinguts a la ràdio de l'Empordà.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
A Ràdio Capital, a Extra FM a Costa Brava i a Ràdio Bisbal. Sandrín Busnet, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Agnès Santos, bon dia.
Bon dia.
Mesures extraordinàries per protegir la població més gran al Baix Empordà del coronavirus. Castell-Platja d'Aro suspèn totes les activitats amb gent gran i la residència geriàtrica Zoi Lofeliu de la Bisbal d'Empordà restringeix visites pel coronavirus.
Sí, la residència aplica les mesures preventives acordades pels departaments de Salut i Treball per fer front al coronavirus. El protocol abraça des del control i restricció de les visites a les mesures d'higiene tant pels residents com pels professionals. També dona instruccions en els possibles casos d'infecció.
I a més, l'Ajuntament de Begur espera que el coronavirus, o confia que el coronavirus, no obligui a cancel·lar també la Fira dels Indians.
Així ho explicava ahir Eugeni Pibernat, primer tinent d'alcalde de Begur, en aquest programa. El consistori espera que al setembre es pugui celebrar la festivitat amb normalitat.
I de seguida escoltarem què és el que ens deia aquí en aquest programa. El parador d'Aigua Blava reobrirà l'1 de maig després d'anys i anys d'estar-se renovant.
Bon dia.
Gerard Escaig, l'establiment, quan va tancar?
Sí, recordem que fa un parell de mesos...
Escoltant en Gerard Escaig, de seguida recuperarem aquesta connexió amb en Gerard Escaig. Sandrina, això que ens explicaves, les obres del camp de futbol de Torroella de Montgrí per reparar la paret esquerdada per un cotxe començaran aquesta setmana.
Sí, recordem que fa un parell de mesos un cotxe va embestir la paret d'una oficina del camp de futbol. Aquesta va quedar esquerdada i un banc del costat totalment destrossat. Des de l'Ajuntament asseguren que les obres estaran acabades per Setmana Santa.
I ara sí, Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia.
El parador d'Aigua Blava reobrirà l'1 de maig després d'anys de renovació.
L'establiment va tancar el novembre de 2016 per sotmetre a una reforma integral que ha costat uns 17 milions d'euros. A les parets de l'immoble hi lluiran obres de Salvador Dalí, Josep Maria Subirachs, Antoni Tàpies o Joan Miró, entre molts altres.
Caram. I hi ha un detingut per fer servir receptes falses per obtenir medicaments a diverses farmàcies del Baix Empordà.
La investigació continua oberta per esbrinar si el detingut podria destinar els medicaments aconseguits fraudulentament per elaborar una substància estupefaent anomenada carcubi.
Carai. Atenció a aquest cas, eh? L'atura la policia sense carnet i ni assegurança a Palafrugell i tres dies després torna a circular begut i drogat.
Les càmeres de control de la policia local de Palafrugell van detectar el vehicle tres dies després que els agents aturessin el conductor i presentessin diligències per un delicte contra la seguretat del trànsit.
Dos gossos ataquen i malfereixen una parella a Calonge.
La parella va ser malferida per dos gossos potencialment perillosos de raça Staffordshire que van escapar-se d'una casa ocupada i van anar directament cap al gos que portaven i el van atacar.
I l'Ajuntament de Palamós convoca el concurs per decidir l'empresa que vigilarà les platges.
Sí, aquesta és la segona vegada que realitza el certamen, donat que el del gener l'única empresa que es va presentar no va complir tots els passos que es demanaven pel concurs.
El Port de Palamós rebrà la visita de la caravel·la Nau Victòria i del Galeó Andalusia, Gerard.
Es tracta de dues rèpliques dels velers que fa 500 anys varen fer la volta al món i posteriorment al comerç interoceànic, els quals faran una escala a Palamós abans de participar en un festival marítim a França. L'estada al Port Palamosí d'aquests dos vaixells serà concretament del 25 al 29 de març, període en el qual aquestes naus s'obriran a les visites al públic cada dia de 10 a 7 del vespre.
El govern espanyol té previst aprovar un pla de xoc aquesta setmana per ajudar les empreses i els treballadors afectats pel coronavirus d'alguna manera o altra. El president Pedro Sánchez va avançar ahir algunes de les mesures en una compareixença a la Moncloa després de reunir-se per videoconferència amb la resta de líders europeus per intentar frenar l'expansió del coronavirus. Sánchez es va dirigir a les famílies afectades per tancaments d'escoles i també va afegir que es garantirà el subministrament de medicaments i l'accés a material sanitari. I per les empreses que han patit la crisi, ha dit que es donarà liquiditat a petites i mitjanes empreses amb línies de crèdit i mesures per flexibilitzar les obligacions de tributàries. I atenció a aquesta notícia, les falles de València s'ajornen pel coronavirus, ho va anunciar ahir al vespre el president valencià Ximo Puig, assegura que s'ha pres la decisió per recomanació del Ministeri de Sanitat per protegir els ciutadans. Puig ho justifica perquè es tracta d'un repte sanitari global. De la mateixa manera també ha anunciat que se suspenen les festes de la Magdalena Castelló que havien de començar aquest cap de setmana. I el Departament d'Ensenyament aquí a casa nostra, Catalunya, tanca l'escola Feliu i Bagués de Badalona després que la Conselleria de Salut ha demanat confinar 17 docents del centre a causa del coronavirus. Aquesta alta xifra de docents confinats, segons el departament, fa molt difícil mantenir les classes al centre amb normalitat. Això mentre que a Madrid, a La Rioja i a Vitòria se suspenen els actes de més de 1.000 persones i Madrid tanca teatres, poliesportius i biblioteques per parar el coronavirus. I després que hagin vist cues i prestatges buits en alguns supermercats per si hi ha confinaments pel coronavirus. En alguns supermercats, no embogim tots, eh? no embogim tots i no ens tornem bojos. I els treballadors aïllats pel coronavirus cobraran la baixa des del primer dia, una altra de les novetats que aplica el govern espanyol. Això en el dia en què va haver-hi un mort en l'explosió d'una empresa química a la Verneda, a Barcelona, una important explosió que encara s'està investigant, i en què hem conegut també els guanyadors de la Creu de Sant Jordi 2020, que són Miquel Barceló, el germà Roca, Sol Picó i Laia Sanz. De fet, hi ha una llista pública amb 15 entitats i 30 personalitats guardonades, entre les quals hi ha la dissenyadora Míriam Ponsa, l'actriu Imma Colomer i els pares de Guillem Agulló. I de fons ja potser us sonen aquestes notes que estem començant a sentir, perquè és una de les cançons que més mal està fent en les llistes d'èxit de l'Estat, i des de fa moltes setmanes Tusa ocupa la primera posició. Ni tan sols la sortida del nou disc de Bad Bunny ha aconseguit fer baixar la que serà una de les cançons més importants d'aquests primers mesos de l'any, i avui és la cançó del dia.
Kicking and screaming, a big toddler. Don't try to get your friends to come holler, holler. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J-O. Until I realized you were epic fail. So don't tell your guys when I say your bayo. Cause it's a new day, I'm in a new place. Getting some new days, sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. You're searching for a better bitch and you ain't met her yet. Ayo, tell him to back off. He wanna slack off. Ain't no more booty calls. Gotta jack off. It's me and Carol G. We let them racks talk. Don't run up on us 'cause they letting the max off.
Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar, pero la de buen buzón. Será porque con otra está viendo que otra se puede amar.
Qui no ens deja en buzón, perquè ens atén sempre quan el cridem, és el nostre meteoròleg, l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Hola, bon dia.
Sembla que tindrem avui un nou tastet de primavera.
Doncs sí, el temps assolellat serà el protagonista avui, amb un ambient més propi de la primavera que de l'hivern. Hi haurà una amplitud tèrmica força elevada. Això vol dir que els valors de temperatura mínims, que s'han situat al voltant dels 4 graus a l'interior del Baix Empordà, contrastaran amb els més de 20 graus de temperatura màxima. El temps estable es mantindrà com a mínim un parell de dies, demà amb alguns núvols prims, però temperatures que tornaran a arribar als 20 graus. Sembla, però, que aquesta primavera anticipada no durarà gaire, perquè cap a finals de setmana i inici de la setmana que ve torna la fred i la pluja.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat. Al restaurant El Balcó de Calella estem de tornada i d'estrena. Obrim de nou el restaurant amb el menú de la garoinada i plats mediterranis amb productes de proximitat. A més, al Balcó de Calella estrenem nou bar amb una oferta gastronòmica per l'hora del vermut. Genial, original i boníssima. I clar, tot això en un lloc idíl·lic, en un jardí únic davant del mar i amb unes vistes fantàstiques. Restaurant El Balcó de Calella, Platja Atlàntic 2 de Calella de Palafrugell. Telèfon 972-61-42-50. L'Ajuntament de Pals t'informa.
17è cicle de Conferències de Pals. El 13 de març hi haurà la presentació del llibre Ell a la presó, de Josep Puig i Pujades i pròleg de Carles Rahola. Això serà càrrec de Jaume Torrent, editor, i Joan Armenguer, curador del llibre. Aquest acte es realitzarà a Cala Pruna a les 8 del vespre.
És una informació de l'Ajuntament de Pals, amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Ara mateix, un quart de nou del matí. Diversos ramaders del Baix Empordà s'uneixen a un conveni col·laboratiu per potenciar la producció agroalimentària de Catalunya, un acord que uneix el món de la llet, apícola i de la fruita seca de Catalunya i que suma més de 490 productors agroalimentaris amb empreses com Llet Nostra, Mel Múria, Infrosec, Massacs, que sumen experiència i qualitat en les seves produccions. Avui en parlem, això, aquest acord es presenta aquest matí i avui en parlem amb Jordi Rimbau, que és president de Llet Nostra i de la cooperativa de ramaders del Baix Empordà. Senyor Rimbau, molt bon dia. Senyor Rimbau, molt bon dia. Ara seguida, sí, ara sí. Senyor Rimbau, bon dia.
Bon dia.
En què consisteix aquest acord que es presenta avui per potenciar la producció agroalimentària de Catalunya, que es presenta a la Bisbal?
És un acord entre diferents cooperatives intersectorials, que són cooperatives que produïm llet, cooperatives que produeixen fruits secs, i cooperatives que fan mel, i cooperatives que produeixen el mató. És un conveni entre tots per arribar a portar a terme un producte nou al mercat.
Pel que tenim entès, es presenta un nou concepte d'economia cooperativa agrària.
Sí, crec que és la primera que existeix, que hem lograt fer un conveni col·laboratiu entre cooperatives de diferents sectors. Hem trobat que els que són productors de llet, amb els que productors que fan apicultors i amb els que fan el fruit secs, que són petits productors de Catalunya, que treballem tots amb un millor producte i hem unit forces per treure un producte entre tots.
Expliqui'm quines característiques té aquesta nova unió que la fa tan innovadora.
Que treballem un producte que en el que el músic que hem barrejat el mató.
El producte es diu Els Músics, eh?
Els Músics, sí, Els Músics. És un producte en el que hi tenim el mató, amb la mel i el fruit secs. És la primera vegada que es aconsegueix un producte en què amb un sol pack es posen tots tres productes, es poden barrejar, cosa que és típica de menjar a la Catalunya, i l'avantatge que tenim és que no és una empresa que ha muntat alguna cosa i compra l'altre producte, sinó que hi prenem part totes les parts actives i cada un aporta el seu producte i creiem que és el millor que hem pogut fer.
Per tant, el que es presenta avui és aquest nou producte, el producte...
Sí, el producte del músic, el músic de Llet Nostra, que es diu, i és mató amb mel i avellanes i avellanes i menyes.
Quina participació hi té, doncs, la cooperativa de ramaders del Baix Empordà?
La cooperativa de ramaders del Baix Empordà... és la cooperativa, nosaltres som accionistes majoritaris de Llet Nostra i som com a Llet Nostra.
D'acord. A quants productors agrupa la cooperativa de ramaders del Baix Empordà?
Un 44. 44 productors de llet. Ens diguem cooperativa del Baix Empordà perquè és on vàrem néixer, però avui tenim productors associats a la nostra cooperativa, que són del Pla de l'Estany, del Baix Empordà, del Gironès, de la Selva, del Maresme, del Vallès i del Pla d'Urgell a Lleida. A més, dintre llet nostra també tenim la cooperativa del Cadí, que és de l'Alt Urgell.
Per tant, la cooperativa de ramaders del Baix Empordà és la propietària majoritària de llet nostra.
Sí.
I si no m'equivoco, tenen la seu a la Bisbal.
Sí, sí, estem amb seu a la Bisbal.
Quines són les preocupacions del sector ara mateix, perquè estem molt centrats en l'actualitat, que si no és política ara és salut, i ens fa la sensació des dels mitjans que a vegades ens oblidem d'explicar altres coses que són importants. Quines són ara mateix les preocupacions del sector ramader del Baix Empordà?
El sector ramader en el Baix Empordà avui en dia té els problemes típics que té tota la ramaderia normal. Una política de preus molt baixa, i nosaltres creiem que no ens valoren el que fem per al territori. Nosaltres formem, els que formen part de la nostra cooperativa són normalment l'empresa tradicional catalana, que és la familiar, que som els petits, que som els que tenim menys influència que grans explotacions amb el medi ambient, que ajudem, i una mica com diuen, poder som els jardins del Baix Empordà, els jardiners, perdó.
Què vol dir?
Que nosaltres cuidem el territori, que quan la gent es passeja i veu els camps macos, els camps amb que una època són grocs, una altra època són verds i tot això, si no fóssim nosaltres, el paisatge aquest canviaria totalment.
Mm-hmm. I això no està prou reconegut?
Està reconegut per una certa part, però també, com sabeu, pues, tenim atacs per tots costats, no?
És a dir, quins atacs i com s'hi pot lluitar?
No, atacs, no sé, avui en dia estem patint una pressió d'animalistes, de gent que creu que el territori pues, té que ser, no sé, un pessebre, no? I ens han dit que si les vaques contaminen el medi ambient, que s'hi fan de tot, jo crec que nosaltres ajudem molt en el medi ambient.
Sí, de fet, fa la setmana passada, de fet... La setmana passada, de fet, explicàvem una notícia en aquest mitjà que va generar molta preocupació, i és que Calonge i Sant Antoni i Palamós han estat inclòs en les zones vulnerables per contaminació de nitrats, en aquest cas procedents d'origen agrari. Però sí que ens generava aquesta disjuntiva, no?, del sector primari que pot generar efectes pel medi ambient que són preocupants i que, de quina, vull dir, que potser a vegades es magnifiquen, però també que s'haurien de controlar.
Sí, quan podem parlar d'explotacions de tipus familiar, a la que tenim el bestiar adient amb les terres que nosaltres cultivem, a les dejeccions ramaderes, no representen un problema. Quan representen un problema és quan hi ha un número d'animals per sobre de la terra que tu alimentes el bestiar.
I això en quins punts passa?
Hi ha dos tipus d'explotacions a nivell general. Un és l'europeu, que l'europeu són granges familiars, són les que tenim nosaltres, amb un número d'animals adients amb la terra que tu tens, i després hi ha el tipus americà, que són explotacions amb un número d'animals molt superior en el terreny i en el que, per donar-los a menjar, compren menjar de fora. A Catalunya veníem de sempre d'explotacions familiars amb un número d'animals totalment relacionats amb la terra que treballes i que dones menjar als animals, que avui no vol dir que no hi hagi algú, sobretot a les zones de Lleida, amb que comencen amb macrogranges, que pot ser que siguin les que portin algun problema.
Però... que vol, vull dir, això no és habitual a casa nostra.
No, no, a casa nostra no és habitual.
Doncs...
No és habitual. El percentatge de macrogranges, sobretot al Baix Empordà i sobretot a Girona, és molt mínim.
Doncs aquí queda aquesta preocupació que explicàvem la setmana passada. Jordi Riembau, president de Llet Nostra i de la cooperativa de ramaders del Baix Empordà, gràcies per passar aquest matí pel Supermatí. Estarem molt pendents d'aquesta presentació dels músics, que és aquest nou producte que combina allò, la primera vegada que es fa uns músics tradicionals de postres dels postres catalans, es pot trobar directament produït al supermercat, és això, no?
Sí, exacte.
Jordi Remba, moltes gràcies, que tingui molt bon
dia. A vosaltres, moltes gràcies. Adéu.
Les 8 i 25 minuts. El Baix Empordà pren mesures per protegir la població més vulnerable pel coronavirus. Aquesta població més vulnerable, com dèiem al principi del programa, és la gent gran. Per tant, és amb qui s'ha d'anar més amb més compte. Per això, per exemple, a Castell-Platja d'Aro, l'alcalde Maurici Jiménez anunciava a Facebook que de forma preventiva, per protegir un dels col·lectius més vulnerables i per recomanació de sanitat, s'ha decidit suspendre temporalment les activitats per la gent gran. També afegia que esperen poder tornar aviat amb normalitat. I a la Bisbal, la residència Zoilo Feliu ha començat a aplicar mesures preventives per les residències geriàtriques, unes mesures acordades amb el Departament de Salut. Sandrine Busnet.
Exacte. El divendres passat, els Departaments de Salut i Treball, Afers Socials i Famílies, conjuntament amb patronals i sindicats relacionats amb l'àmbit de residències de gent gran, van acordar una sèrie de mesures preventives contra el coronavirus. Seguint aquestes indicacions, la residència geriàtrica de la Bisbal ha emès una nota informativa indicant que les persones amb símptomes respiratoris o febre o que hagin viatjat a zones de risc pel que fa al coronavirus no podran visitar-hi els seus familiars. A més, les mesures acordades hauran de ser visibles mitjançant un cartell penjat a diversos llocs del centre. Entre altres, hi ha els protocols d'higiene i la regulació i control de les visites per tal de facilitar-ne el seguiment en cas de contagi. Aquest seguiment es farà per l'equip sanitari de la residència o per el d'atenció primària amb les autoritats de salut pública. Se n'informarà després al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i al centre geriàtric concernit.
I, clar, en cas d'infecció, les persones podran romandre a la residència o hauran d'anar a l'hospital?
D'una banda, els residents que no presentin factors de vulnerabilitat prèvia, com ara malalties cròniques, alteració del sistema immunitari o respiratori, o que no tinguin una edat molt avançada, podran ser atesos a la mateixa residència. En aquests casos, hauran de complir amb un protocol sanitari, disposar d'una habitació individual amb bany i bona ventilació que possibiliti l'aïllament si fos necessari. Es garantirà que no tinguin contacte amb persones vulnerables del centre i no s'acceptaran visites. Pel que fa al personal mèdic que atendrà la persona, haurà d'anar degudament protegit amb una bata resistent als líquids, màscara, guants i protecció ocular. D'altra banda, el sistema d'emergències mèdiques serà encarregat de la presa de mostres i les enviarà als laboratoris designats. L'equip sanitari de la residència es farà càrrec de l'assistència clínica i de controlar la salut dels altres residents. Si l'estat de la persona infectada empitjora o que la residència no té els mitjans necessaris per atendre-la, serà derivada a l'hospital.
Mentrestant, hi ha moltes activitats a casa nostra que pengen d'un fil, una de les quals, des de l'Ajuntament de Begur, espero que no sigui la Fira d'Indians, perquè ha de passar tot l'estiu. Eugeni Pibernat, el primer tinent d'alcalde de Begur, explicava ahir en aquest programa que el consistori espera que al setembre es pugui celebrar aquesta fira amb normalitat, tot i el pas del coronavirus. Agnès?
Sí, la Fira dels Indians se celebra els primers dies de setembre, enguany concretament el dia 4, 5 i 6. Pi Bernat deia que consideren que està molt ben situada en el calendari, cosa que més aquest any els hi dona esperança que no sigui cancel·lada pel coronavirus, donat que encara els hi queda temps. Ho explicava així.
Doncs sempre la Fira dels Indians s'ha fet el primer cap de setmana sencer de setembre i en principi creiem que està molt ben situada en el calendari perquè bueno, és una manera doncs, d'intentar allargar una mica la temporada i també és un moment en què coincideix que potser amb altres pobles i altres municipis doncs, comencen a baixar la persiana de la temporada turística i en canvi aquí estem encara en plena activitat i estem encara amb aquesta cireta final de la temporada turística. I bé, com dius tu, el del coronavirus, diguem que en aquest moment, com que no sabem gaire bé per on te'n sortirem ni per on sortirà, ni quines mesures prendran, ni en aquest moment és una incògnita, esperem que se solucioni el més ràpid possible i que no afecti només a la Fira d'Indians, sinó que no afecti a la campanya turística.
I què és el que deia el primer tinent d'alcalde sobre la baixada o sobre si hi ha més o menys reserves als establiments turístics?
El tinent confirmava la baixada de reserves hoteleres que també ha patit Begur a causa del coronavirus, tot i que deia que no ho han notat especialment, sobretot perquè el percentatge dels turistes que arriben al municipi amb avió és petit.
Ahir vam estar reunits amb uns hotelers per altres temes i a lo millor tenen alguna anul·lació, però tampoc és allò una cosa... Diguem que jo crec que la gent que té que programar les seves vacances comptant de més, és el que parlàvem ahir, comptant de més que Begur no el percentatge de gent que arriba amb avió és petit i diem que una de les coses que potser afecta més és el trànsit aeri, el tema aquest del coronavirus, doncs esperem que no afecti i de moment no tenim constància que hi hagi una davallada gran de reserves.
Que... Tot i això, Pi Bernat s'esperançava que la crisi del coronavirus finalitzi aviat i que la fira es pugui celebrar amb normalitat.
Però tot i així, lo desitjable és que aquesta ja diuen pandèmia, falta poc perquè declarin la pandèmia, que la pandèmia aquesta doncs toqui sostre i vagi a la baixa, com sembla que per lo que he sentit avui a Xina ja ho tenen bastant controlat.
I Agnès, també vam parlar una mica dels objectius d'aquesta edició de la fira d'aquest any.
El primer tinent d'alcalde recordava que la fira té cada any el mateix objectiu: investigar i treballar l'herència que van deixar els avantpassats que van marxar del municipi a Cuba, cosa que els ha deixat un fort llegat cultural. Tot i que no és la primera edició que viu aquest nou govern, sí que serà el primer any que el nou equip haurà pogut preparar tot l'esdeveniment. Pi Bernat remarcava la importància cultural de la festivitat, que recull diferents actes a banda de la celebració a peu de carrer, que és el que dona oportunitat a que arribi a tants visitants.
I no marxem de Begur perquè ja tenim novetats respecte al Parador d'Igualada, que recordareu que porta molts anys en obres, doncs ja tenim alguna novetat. Important, i és que ara ens ho explica en Gerard. Les obres de l'hotel Begurenc, situat al capdamunt del penya-segat de la Cala d'Aigua Blava, el Parador d'Aigua Blava, s'han acabat. L'hotelera pública està fent els últims treballs necessaris de neteja i equipament i també decoració perquè l'establiment pugui obrir les seves portes el dia 1 de maig.
L'establiment va tancar les seves portes el novembre de 2016 per sotmetre a una reforma integral a tots els espais, tant interiors com exteriors. La inversió efectuada ha superat els 17 milions d'euros, una inversió però que va aixecar recel entre els diputats gironins del Congrés espanyol l'any 2018, que veien la partida de 2 milions d'euros no prioritària. Això va dir Teresa Jordà, d'Esquerra Republicana de Catalunya, en aquell moment a Ràdio Capital.
Nosaltres no podem, evidentment, dir que, escolta, que no els volem o que no ens sembli bé, perquè acaba sent una inversió, òbviament, pel territori. Aquest parador Begú i tota la zona de la Costa Brava, doncs, evidentment, en surt beneficiat, però ens sembla absolutament estúpid. És a dir, el model de paradors ja és un model que nosaltres no hi creiem, és un model instaurat en l'època del Paquito, diguéssim, i per tant pensem que no són les inversions, és a dir, aquests 2 milions, que benvinguts, repeteixo, però que en qualsevol cas no és on haurien d'anar destinats.
Mentre els diputats en aquell moment criticaven la inversió des del sector hoteler, rebien amb bons ulls la inversió perquè acabava beneficiant l'entorn, com van dir a Ràdio Capital en aquell moment, des del grup Costa Brava Center.
Però Gerard, després d'aquestes renovacions, què hi trobaran els clients al nou parador d'Aigua Blava?
Doncs mentre el parador d'Aigua Blava ha mantingut la seva estructura original, així com la seva façana, encara que amb imatge renovada, totes les seves dependències s'han renovat completament. L'establiment consta de 6 plantes i disposa de 78 habitacions que, a partir d'ara, tindran nova distribució i nous acabats. A més, s'ha incorporat un gimnàs i un spa amb vistes a la cala i s'han millorat les zones exteriors i eliminat, a més, barreres arquitectòniques. El parador d'Aigua Blava reobrirà les seves portes exhibint una destacada obra contemporània catalana. La mostra recull peces com els Monegros de José Beulas, Senino Senini o el Llibre de l'Art de Modest Cuixart, o una interessant pintura abstracta de Joan Hernández Pijuan. Les obres exposades volen ser un homenatge als grans representants de l'art contemporani català. Entre elles figuren peces d'alguns artistes tan destacats com Salvador Dalí, Rafael Duran Camps, Antoni Clavé, Josep Maria Subirachs, Antoni Tàpies o Joan Miró.
Són les 8:36. Aquesta hora tenim diverses notícies que fan referència a l'àmbit policial. Per començar, un conductor de 27 anys de Palafrugell ha estat aturat, va ser aturat divendres passat per la policia local del municipi, després de circular sense carnet, sense assegurança en vigor, begut i drogat. El mateix conductor, però, ja l'havien aturat 3 dies abans pel mateix cos policial durant un control de documentació.
La primera vegada es van instruir diligències per un delicte contra la seguretat del trànsit i per evitar que aquesta persona pogués reincidir en el fet de conduir sense permís, es va introduir a la base de dades de les càmeres instal·lades en diferents punts de Palafrugell la matrícula del vehicle. I així podem intervenir i realitzar un seguiment en cas que detectés el vehicle en moviment pel terme municipal. Però només 3 dies després, concretament el 6 de març a les 9 del matí, quan les càmeres van alertar que el mateix vehicle circulava pel municipi una altra vegada. La policia local de Palafrugell va aturar el vehicle al carrer Primavera i es va fer la prova d'alcoholèmia i drogues, les quals van donar positiu. A les diligències obertes 3 dies abans se li va sumar una denúncia per una infracció a la llei 4/2015 pertinença de possible cocaïna. Finalment, el vehicle va ingressar al dipòsit municipal per la falta d'assegurança en vigor.
A mi em fa molta gràcia quan els comunicats de la policia són tan prim mirats perquè no poden donar les coses per fetes i a vegades diuen possible marihuana, possible cocaïna, però clar, què és el que portaràs en una bosseta, una pols blanca? Portaràs sucre, sal? Ja podem donar per fet que era marihuana, però vaja. Tenim altres notícies. En aquest cas sí que és interessant. Interessant o preocupant? Perquè hi ha un home de 33 anys detingut divendres passat a Jafra com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, falsificació de document públic i estafa. Per què? Doncs els Mossos, després de l'alerta de la policia local de Palamós, estan investigant si hauria obtingut medicaments amb receptes falsificades en una farmàcia precisament de Palamós.
Els agents de seguretat de la policia catalana van veure que es tractava d'un medicament utilitzat habitualment per elaborar substàncies estupefaents, que per la seva composició i efectes no es pot obtenir sense recepta mèdica. La investigació està comprovant que no es volgués destinar al Ribotril, producte obtingut a les farmàcies, per elaborar la substància Carcubi. Els Mossos d'Esquadra, després de l'alerta de la policia municipal, van comprovar que s'havia provat d'aconseguir aquell medicament de manera fraudulenta en diverses farmàcies del Baix Empordà, concretament a Palamós, Vall-llobrega, Mont-ras, Palafrugell i Pals.
Però com van passar des de la investigació fins a la detenció després d'aquests altres casos, Gerard?
Doncs amb aquesta informació es va muntar un dispositiu per localitzar l'home i cap a les 8 del vespre una patrulla de paisà va trobar-lo quan circulava lentament en vehicle per davant d'una farmàcia de Torroella de Montgrí. L'home, en detectar els agents, va augmentar bruscament la velocitat i va fugir del lloc. Tot i això, diverses dotacions policials van aconseguir interceptar-lo a la població de Jafra. A l'interior del vehicle van trobar 4 receptes falsificades amb les quals hauria aconseguit uns 600 comprimits, ressenyades amb un tampó sanitari sostret a Olot el passat mes de novembre i 2 caixes d'aquest medicament. A més, també es va constatar que havia encarregat 14 caixes amb 840 comprimits pendents de recollir en una farmàcia de Pals. L'home, que té antecedents, va passar aquest dilluns a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.
I a Calonja, 2 gossos potencialment perillosos han atacat i ferit una parella, Agnès.
Diversos mitjans explicaven que 2 gossos potencialment perillosos van atacar i malferir aquest diumenge una parella a Calonja. Els fets van succeir poc després de les 5 de la tarda al carrer Noia del municipi. La parella estava passejant amb el seu gos, que duien lligat amb corretja, quan els 2 animals de raça Staffordshire, originària del Regne Unit, van escapar-se d'una casa ocupada i van anar directament cap a l'altre gos i el van atacar. La parella va intentar interposar-s'hi i l'amo dels 2 gossos perillosos també va provar de separar-los. Va ser llavors quan els gossos els van atacar i mossegar a tots 3.
I quines van ser les conseqüències?
Al jove li van fer ferides en una cama i a la noia en una orella, als dits de la mà i en un braç. Tots 2 van necessitar rebre punts de sutura i van ser traslladats a l'Hospital de Palamós. El propietari dels 2 Staffordshire, que també va patir algunes ferides, va decidir no anar a l'hospital i fer-se les cures ell mateix. El gos de la parella va haver de ser atès per un veterinari. Al lloc dels fets s'hi van personar tant agents de la policia local com dels Mossos d'Esquadra. De moment no es té constància que la parella hagi presentat denúncia, però la policia local de Calonja, que va aixecar l'acte, ja ha assegurat que si no seran ells qui actuaran d'ofici.
Marxem en aquest repàs informatiu per tota la nostra comarca cap a Torroella de Montgrí. I és que ja han començat les obres de reparació de la paret del camp de futbol de Torroella que havia quedat esquerdada fa un parell de mesos.
Sí, fa un parell de mesos un cotxe que pertanyia a un senyor de Tavansala i que estava aparcat davant del camp de futbol va acabar xocant contra la paret d'una de les oficines. Fins avui no se saben les causes de l'accident. Malgrat que el lloc on va impactar el vehicle hi ha un banc on acostumen a seure els pares i les mares que esperen els infants, aquell dia no n'hi havia ningú i, per tant, no es va lamentar cap ferit. Segons informa el diari de Girona, la paret va quedar esquerdada i el banc destrossat. L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha donat aquesta setmana llum verda per començar les obres de reparació. L'alcalde, Jordi Colomí, explica que, tractant-se d'un equipament municipal, han hagut de fer front a molts tràmits, la qual cosa han endarrerit l'inici. El 18 de febrer d'enguany s'ha aprovat el projecte proposat pel consistori i s'ha posat a concurs públic. Des de l'Ajuntament asseguren que la reparació serà enllestida per Setmana Santa.
I Palamós torna a posar fil a l'agulla per intentar tenir una empresa que els vigili les platges aquest estiu, perquè de moment no n'hi ha cap que ho vulgui fer. I és que l'Ajuntament de Palamós convocarà de nou el concurs de servei de socorrisme i vigilància a les platges del municipi després que el convocat al gener hagi quedat desert.
Segons
Segons informava el diari El Punt Avui, el motiu d'aquesta segona convocatòria és que la del gener només s'hi va presentar una empresa, però no va completar tots els requisits. Tot i això, el govern destaca que hi ha marge per arribar al juny amb el servei adjudicat i amb l'empresa de socorrisme i vigilància per les platges del municipi decidida.
Aquest és el segon any que hi ha problemes, no, Sandrina?
Exacte. L'any passat, concretament, hi va haver una impugnació que va deixar el procés de licitació sense efecte. Es va haver de fer un contracte més curt i amb menys prestacions per la temporada d'estiu. Aquest 2020, el concurs públic es convocava amb prou antelació perquè el problema no es repetís. El consistori, però, com dèiem, es va trobar que només s'hi havia presentat una empresa, però que aquesta no havia complert tots els passos del certamen.
I ara, després d'aquest repàs, una notícia que, allò, que us volíem explicar ahir, però que no vam tenir temps perquè teníem tantes notícies, que ho farem avui. I és que el Port de Palamós commemorarà el 5è centenari de la primera navegació al voltant del món que promou la Fundació Nau Victòria. Els vaixells que són ambaixadors d'aquest referent històric, la caravela Nau Victòria i el galeó Andalusia, faran aquest març una estada al port palamosí. Gerard, no tenim a punt la connexió amb en Gerard Escatge, ara de seguida la tindrem a punt, ara sí. Gerard, endavant, explica'm que al març es farà l'estada, no?
L'estada al port palamosí d'aquests dos vaixells serà concretament del 25 de març al 29 de març, període en el qual aquestes naus s'obriran a les visites del públic cada dia de 10 del matí a 7 del vespre. L'escala està inclosa en la ruta que els porta a participar en una trobada de grans vaixells que a principis d'abril tindrà lloc a Cité, França. Del 25 al 27 de març també es realitzaran visites gratuïtes per als alumnes de les escoles del municipi que organitzarà l'Ajuntament de Palamós i el Museu de la Pesca en coordinació amb els centres educatius palamosins.
I clar, aquest és el vaixell que va fer la primera volta al món. Una reproducció, en tot cas.
De fet, és la rèplica del vaixell de 26 metres que entre 1510 i 1522 va realitzar la primera volta al món, circumnavegant el planeta, tot una gesta marítima capitanejada per l'explorador i marí basc Juan Sebastián de Elcano. La nau Victòria va ser construïda l'any 1991 després d'un llarg procés de recerca històrica basat en fonts documentals, cròniques, tractats nàutics del segle XVI i iconografia de l'època, que va permetre precisar les dimensions principals del vaixell i la seva arboradura, veles i equips.
Però és que a més l'altre vaixell, el Galeó Andalusia, serà la primera vegada que està en un port gironí i el tercer cop que ho fa a Catalunya, ja que les dues visites anteriors van a Barcelona i a Mataró.
Efectivament, aquest cas, però, es tracta d'un vaixell imponent amb 51 metres d'eslora, 3 pals i prop de 1.000 metres de superfície de vela, que esdevé la rèplica dels vaixells que van protagonitzar les rutes comercials i culturals que durant més de 3 segles, entre el segle XVI i el segle XVIII, van unir Espanya amb Amèrica i les Filipines a través de les anomenades flotes d'Índies. Va ser la ruta marítima més llarga en durada i en recorregut de la història de la navegació. Aquesta rèplica va ser construïda entre 2009 i 2010 per la Fundació Nau Victòria a les drassanes de Punta Òmbria, a Huelva.
Saludem a aquesta hora del matí l'Alba Ligide. Alba, bon dia.
Bon dia.
Pedro Sánchez anuncia línies de crèdit per a empreses i ajornarà els pagaments d'impostos per fer front al coronavirus.
Quiero, en consecuencia, enviar por ello un mensaje de confianza a todos los españoles, al conjunto de la ciudadanía, un mensaje de unidad, de serenidad y de estabilidad. Pero si quieren, voy a ser aún más claro. con una determinación que es máxima por parte del Gobierno de España. Para combatir esta emergencia de salud pública, haremos lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta. Y juntos, juntos, no les quepa duda, superaremos esta crisis.
També ha dit que preveuen mesures per protegir els llocs de feina amb reduccions de jornada o possibles ajustaments temporals de plantilla perquè les empreses puguin fer front a les dificultats productives. Sánchez ha alertat, però, que vigilaran que les actuacions no vagin en detriment dels drets laborals. A més, ha dit que dedicaran recursos al benestar de les famílies treballadores, especialment les que es vegin afectades pel tancament de centres educatius i per a gent gran.
Brussel·les pretén mobilitzar ràpidament 7.500 milions d'euros per contrarrestar l'impacte econòmic del coronavirus. La Comissió Europea proposa crear un fons d'inversió pel coronavirus de fins a 25.000 milions.
Ursula von der Leyen ha defensat que l'objectiu ara mateix ha de ser alentir els contagis per evitar una càrrega excessiva en els sistemes de salut, inclús si calen mesures restrictives. Tot i això, el Club Europeu considera que aquestes han de ser proporcionades per tal que no tinguin excessives conseqüències per a la societat.
Gràcies, Alba. I avui el comentari del dia el deixa en Pere Carreras.
He estat molt tentat de posar aquesta col·laboració al títol de Benvinguts a un any de merda, però al final he posat No es negocia amb la natura. Estem al tercer mes d'aquest 2020 i en general tenim una entrada d'any de pena. Un any en el qual ja no som capaços, llastimosament, de comptar el nombre de víctimes pel coronavirus, i aquest virus fa que hi hagi una economia que fa estralls, decisions de govern inversemblants, mercats descontrolats i mil coses que fan por. De fet, no fa por la malaltia en si mateixa, més enllà del respecte que tenim a qualsevol malaltia, sinó que fa por la reacció de la gent, de les masses, sobretot quan hi ha nervis, quan hi ha ànsia i por, que van acompanyades de gestos grandiloquents, irracionals i histèrics. Esperem que no. Ja veníem d'una merda d'inici de 2020, almenys a la nostra zona, amb un temporal glòria que també va causar estralls, que va tirar pel dret, mai millor dit, i es van passar deltes de l'Ebre, ports nàutics i tot el que trobava pel camí. Onades, pluja, vent, picant dia sí, dia també, al nostre litoral, fins fer destrosses multimilionàries. Veníem, doncs, d'un començament d'any de merda i certament no serà un any per recordar, almenys si pensem en aquests primers mesos. Em quedo amb la idea que he sentit aquests dies aplicada al virus o també amb les catàstrofes, que diu que amb la natura no s'hi negocia. No sabem bé amb certesa qui ha estat l'autor d'aquesta frase, la veig molt encertada i veig que es fa servir sovint. I és que és veritat, la natura no té mida humana, no té comportament humà, no negocia, no es domestica ni s'enganya. Sol tirar pel dret quan s'emprenya, en forma de focs forestals, en forma d'inundacions, sequeres o epidèmies, o ara amb un virus. En un món que pensava modelat a mida humana, la natura demostra novament que ens té agafats pols de xonsis, ja sigui amb coses gegantines com onades o amb virus microscòpics. No és qüestió de mides, és qüestió d'aprendre la lliçó. I fins ara sempre l'hem suspès.
Teresa Calabús, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Mira, doncs, anant tirant aquests dies, no?
Tenim que... Ningú està malalt ni res de tot això, no?
No, en principi no. Bueno. En principi, perquè com se sap, diuen que és asimptomàtic, que pot ser asimptomàtic, mira.
Ah, doncs mira, sí. Ai. Jo, de veritat, estem fent
sombats
tots.
Sí, sí. Jo tinc la sensació que són uns dies que hem de passar, hem de passar dues, tres setmanes i ja ens n'oblidarem. Espero.
Sí, sí.
Espero.
Molt bé.
Com esteu vosaltres? Tot bé?
Estem fent inventari ja, ni me'n recordava que avui era dimecres, m'ha agafat allò. Ui, sort que tinc un llibre molt interessant que conec des de fa pocs dies, però que és dels que s'ha de conèixer i sobretot s'ha de treballar amb nens, i m'agrada molt poder recomanar obres per nens i nenes, perquè a vegades els hi costa sortir del que ells estan acostumats, allò a col·leccions o veure amb lectura el que ja han vist al cinema, saps? Vull dir, a vegades costa una mica, i bé, tinc un llibre boníssim.
Home, i a més, si els nens es queden sense escola, que és una mesura que probablement passi aviat, o ens hem d'aïllar perquè hem tingut algun contacte amb algú amb el coronavirus, tal, els llibres són la companyia perfecta.
Sí, jo crec que no cal anar als supermercats a buscar menjar, s'ha d'anar a les llibreries a buscar lectura.
Ara ho has dit, ara ho has dit. Doncs a veure, quin llibre ens volies recomanar avui?
Bé,
ui, espera, que estem, et sentim una mica malament, pot ser?
Bueno, no m'he mogut massa, però a veure, potser ara m'ha sentit millor.
No, sentim com si fallés, no sé si vas amb un fixe, però és com si...
Sí,
fallés.
Vaig amb un fixe.
Ara sí, ara sí. Falla, sí, ara com millor? Si fallés la connexió del cable.
Vale, doncs sí, ara sí, ja, molt bé. Doncs mira, justament us vull parlar d'un llibre d'un nen que està malalt. I té 12 anys, el vam conèixer personalment a la gent de la llibreria El Cucut, perquè vam tenir la fortuna d'assistir a un dinar en què ell hi era, i ens va parlar ell mateix de la seva experiència. Ell es diu Dídac Bautista Turguet, ha escrit un llibre que es diu La vida fantàstica, i amb el subtítol Lliçons de vida d'un nen amb somnis. Té 12 anys, en Dídac, i té leucèmia des dels 3. Fa 8 anys que gairebé viu a Sant Joan de Déu, en l'hospital. Té una experiència amplíssima amb el vocabulari mèdic. Somriure en un moment que pot aprofitar, perquè ell diu que els mals pensaments les pors s'han de treure del cap el més ràpid possible, perquè només així pots disfrutar de tant en tant de moments bons. Ha fet una mena d'assaig infantil, qual cosa no és gaire corrent conèixer, i el text és seu, potser revisat, potser no, però el text és seu, té un parell de passions molt importants a la seva vida, una és escriure i l'altra dibuixar, i els dibuixos del llibre no són seus, els ha conegut la Carme Soler Vendrell i han fet aquest llibre junts. Ja ha sortit a premsa, per tant, també qualsevol que vulgui veure-ho ja veurà la informació d'ell, explica una mica més en alguna entrevista com ha anat això. En tot cas, té pocs records de la seva vida abans de la malaltia, perquè amb 3 anys és difícil, però sí que després et va explicar en els moments més importants d'aquests 8 anys de malaltia, i com fa un pròleg en el que explica el motiu pel qual, una introducció en el qual explica per què ha volgut escriure aquest llibre, i després desenvolupa amb diferents capítols molt curtets però molt, molt ben trobats diferents sentiments i emocions, i després es parla de la solitud, de la tristesa, de l'enuig, de la ràbia, del dolor. Cada un d'aquests valors, temes, emocions és un capítol amb un vocabulari que pots entendre perfectament amb els nens, i bueno, una realitat molt propera, que ja és la de poder fins i tot escoltar amb un vídeo o llegir aquest llibre, evidentment, d'un nen que tenen, els que tenen 12 anys, doncs la seva edat. Creiem que és més o menys adequat a partir dels 9 anys, aquest llibre, 9 o 10 anys, llegit a l'escola o amb els pares.
Molt bé. Doncs molt bona pinta aquesta recomanació,
sí,
d'avui.
És molt bonic. Es diu, ja et dic, La vida fantàstica, en Dídac Bautista Turguet, i en aquests moments ell no està curat del tot, vull dir, té tractaments constants, i bé, i nano savi ja, des de, per el que li ha tocat viure.
Bueno, molt bé. Avui no tenim temps per llegir-ne un fragment, però vaja, queda feta la recomanació, i sobretot això, no aneu al Mercadona a buscar paper higiènic, perquè
no
això ho podrem fer,
però els llibres sempre ens van bé si per alguna casa ens hem de confinar o qualsevol cosa que a algú li pot passar, a algú de prop nostre li pot
passar. I aquest que no, diu que no té mai temps de llegir, miren, aquí ara en tenim un d'unes 1.200 o 1.300 pàgines que ja el tenim expressament guardat pel que...
pel que pugui passar.
Sí.
Molt bé, Teresa. Molt bé. Que vagi
bon
fins
dia.
La setmana que ve.
Adéu-siau. Adéu, bon dia.
Acabem el programa recordant el temps d'aquest dimecres. Aquest dimecres que es veu que serà calorós. Aviam, Albert.
Dimecres amb domini de l'ambient assolellat i amplitud tèrmica gran, amb temperatura mínima cap als 4 graus i màximes primaverals que superaran els 20 graus. Demà continua l'estabilitat atmosfèrica amb alguns núvols prims i temperatures màximes que tornaran a superar els 20 graus, però cap a finals de setmana torna a baixar la temperatura i s'inestabilitza el temps.
Recordeu, en aquests moments complicats és molt important fer cas i només cas als mitjans de comunicació que tingueu confiança. Només cas als mitjans de comunicació. No us creieu qualsevol vídeo, qualsevol imatge que rebeu per les xarxes socials. Contrasteu i confirmeu-la, si us plau. És molt important per evitar la histèria col·lectiva. Fins demà.